Bon dia, la Vall d'en Bas estrena el primer bus elèctric de tot l'estat espanyol.
L'informatiu del migdia.
La Vall d'en Bas, la Garrotxa, es converteix en pionera, es converteix en líder, i això ho hem d'explicar avui així, no? Molt clar. És el primer lloc de Catalunya, el primer lloc on tindrem un autobús elèctric.
És el conseller de Territori i Sostenibilitat, Juli Fernández. El primer bus elèctric de tot Espanya es destinarà exclusivament al Clic.cat, el servei de transport a demanda en funcionament des de fa un any i mig a la zona. Té una autonomia de 200 quilòmetres i es carregarà a les cotxeres que Teisa té a les Mates d'Olot. L'any passat, el Clic.cat va transportar més de 6.300 persones. De seguida coneixem els detalls d'aquest projecte pioner arreu del territori espanyol, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 18 de gener del 2023.
El dia en 4 minuts.
Càritas Garrotxa atén prop de 3.000 persones durant el 2022. La majoria dels usuaris formen part de famílies amb dificultats per adaptar-se tant des d'un punt de vista social com econòmic. El president de l'entitat és Carles Uller.
A vegades és la mateixa persona física que ve, o a vegades és ella en representació de la unitat familiar, que la qual cosa doncs, entenem que és un pack de necessitat, no és ella personalment.
L'Ajuntament d'Olot espera que els fons Next Generation ajudin a completar les obres a la residència de l'antic Hospital Sant Jaume. És un dels projectes per acabar durant aquest 2023, juntament amb altres propostes ambicioses, com la millora dels accessos al volcà Montsacopa. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Dos sol·licituds que vam presentar per completar les obres de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, vam demanar gairebé 2 milions d'euros, i una altra que vam demanar per climatitzar tot el que és la residència Montsacopa.
A Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol optarà el seu tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament. L'actual alcalde del municipi ha confirmat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que té la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del mes de maig.
Que tinc molta il·lusió doncs, per seguir endavant aquest projecte i si tot va bé doncs, puc tirar endavant doncs, uns anys més, però no és tan important la meva figura, sinó és important el projecte, l'equip.
Tornen les jornades de delegats amb prop de 200 representants al casal Marià d'Olot. Hi han participat des d'estudiants de primer d'ESO fins a alumnes d'estudis postobligatoris. La iniciativa s'ha reprès després de 2 anys amb nous tallers per potenciar els lideratges. En cultura, Marta Puig i Jaime Blanc protagonitzaran Cartes d'amor aquest dissabte a l'Orfeo Popular Olotí. Es tracta de la famosa obra de teatre del nord-americà Albert Ramsdale Gurney, escrita al 1988. Escoltem Marta Puig.
Jo crec que Cartes d'amor, com que és una història que comença d'una parella molt jove, que són amics, comença quan ells tenen 7 anys.
En esports parlarem de Carlos López, que agraeix a l'Olot la seva confiança després de la lesió. El nou fitxatge dels olotins arriba a la Garrotxa per afrontar una segona volta, que es preveu més que complicada.
Sí, la verdad que ya tengo muchas ganas ya de competir, porque al final, después de tanto tiempo, el gusanito este de entrar a competir, eso se echa mucho de menos.
Ens posarem els quecs també a la pàgina esportiva perquè el Club Natació Olot i Càritas Garrotxa uneixen forces per la 27a mitja marató de la Garrotxa i la 8a cursa popular de 10 quilòmetres. Enguany, les proves adquireixen un caràcter solidari per primer cop i 1 euro de cada participant anirà destinat a erradicar la pobresa. La presidenta del Club Natació Olot és Gemma Soy.
En el Club Natació Olot hi ha una població, hi ha un total de socis de més de 7.000 persones. Per tant, nosaltres creiem que és una de les entitats d'Olot, no d'Olot, sinó fins i tot de les comarques gironines, que més veu pot donar amb entitats d'aquest caire social.
I avui a la contraportada parlarem de l'autèntica protagonista d'aquest dimecres 18 de gener del 2023. És l'olotina Maria Branyes, que ja és la dona més gran del món. Aquest dimarts va morir a França la fins ara dona de més edat, Lucy Randon, que tenia 118 anys. Maria Branyes segueix vivint a la residència d'Altura d'Olot i això deia el 4 de març del 2020 en una entrevista a Olot Televisió.
No crec que n'hi hagi cap. És la vida que tens una bona naturalesa, que suporta tot, no has estat mai malalt.
Bassols Energia presenta L'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Llarena rebutjarà incloure els desordres públics per reclamar Puigdemont, com vol la Fiscalia. El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs d'al·legació a la interlocutòria del magistrat que reclama Carles Puigdemont, Comín i Ponsatí per desobediència i malversació. En l'àmbit de la violència masclista, 9 dones en risc molt alt de ser assassinades, algunes amb escorta 24 hores. Els Mossos reconeixen que cal millorar l'avaluació de risc que pateixen les víctimes i la formació dels agents per evitar més feminicidis. A la pàgina internacional, mor el ministre de l'interior d'Ucraïna i 17 persones més en estavellar-se un helicòpter a Kiev. Entre les víctimes mortals hi ha almenys 3 nens. La policia ucraïnesa diu que la caiguda de l'aparell ha estat un accident. I Greta Thunberg, desallotjada per la policia alemanya d'una protesta climàtica a Luthar. L'activista climàtica sueca és a Alemanya donant suport al moviment contra l'expansió de la mina de carbó de Gaswerk 2.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps serà ja marcadament de ple hivern les properes hores i jornades. Cada cop anirà baixant més la temperatura fins divendres. Després de dies recupera una mica el cap de setmana, però les nits seran molt fredes. Estem preveient per sota dels 5 sota 0 totes les comarques interiors, 0 o una mica sota 0 a tocar de la costa, i al Pirineu de 10 a 20 sota 0. Bé, avui encara és un dia en el qual el fred de dia no serà super rigorós, però vaja, li costarà passar dels 8 a 10 a l'interior, dels 12, 13, 14 cap a la costa, i de fet de matinada propers als 0 graus també arran de la Costa Brava, 2, 3, 4 sota 0 a l'interior, a les valls del Pirineu 5 sota 0 i alta muntanya de 10 a 13 sota 0. Com va passar ahir, i es pot repetir algun petit xàfec puntualment amb neu cap als 600 metres. Això podria passar cap al migdia, per exemple, a tocar del Montseny, la Selva, Guilleries, o, per exemple, també cap al Montnegre. Tot això amb un dia que serà assolellat, però també amb aquestes nuvolades que puguin aparèixer cap al migdia. Vent moderat a fort, de tramuntana i mestral, i per tant atents, atents a aquesta situació de molt fred. Es manté la possibilitat la propera nit, matinada de dijous, d'alguna petita nevada a cota pràcticament zero quan l'aire fred ja estigui ben instal·lat.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 18 de gener del 2023. La Vall d'en Bas estrena el primer bus elèctric de tot l'estat. Es destinarà exclusivament al Clip.cat, el servei de transport a demanda en funcionament des de fa un any i mig a la zona. Té una autonomia de 200 quilòmetres i es carregarà a les cotxeres que Teisa té a les Mates d'Olot. L'any passat, el Clip.cat va transportar més de 6.300 persones.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La Garrotxa tindrà el primer bus totalment elèctric de Catalunya i de tot l'estat. Cobrirà el servei del Clic.cat de la Vall d'en Bas, que uneix el municipi amb Olot, Ridaura i les Preses. El nou vehicle ha tingut un cost de 300.000 euros i tindrà capacitat per a 21 persones. Té un motor elèctric de 135 kW que permet superar pendents del 25%, un dels grans hàndicaps que presentaven a priori aquest tipus de vehicles per a l'orografia de la vall. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Juli Fernández, ha dit que l'estrena d'aquest bus bus totalment elèctric demostra l'interès del govern per lluitar contra el canvi climàtic.
La Vall d'en Bas, la Garrotxa, es converteix en pionera, es converteix en líder, i això ho hem d'explicar avui així, no? Molt clar. És el primer lloc de Catalunya, el primer lloc on tindrem un autobús elèctric.
El gerent de Teisa, Àlex Gilabert, ha assenyalat que el bus elèctric de la Vall d'en Bas té tecnologia punta i que compta amb dos punts de recàrrega que s'instal·laran a les cotxeres de la companyia Aulot.
Doncs aquest és un autocar, és un autobús, diguéssim, doncs de configuració urbana, per tant, amb plataforma baixa i amb accés doncs per la gent amb mobilitat reduïda i, diguéssim, amb cadira de rodes. Té 21 places, 10 assentades i 11 de peu, i és un vehicle que té la tecnologia BMW al darrere, diguéssim, és tant el que és tota la part elèctrica, és la típica, diguéssim, dels vehicles, dels cotxes BMW, fabricat per una fàbrica turca, en aquest cas. Ara estan apareixent nous fabricants, que es diu Karsan, que està a Bursa, i aquest vehicle, doncs, la peculiaritat que té és que té 88 kWh d'energia embarcada en bateries, i això et dona una autonomia amb els consums que hi ha d'uns 210 km estimats.
De la seva banda, l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha destacat la importància que l'estrena del nou bus es faci en una zona rural on els seus veïns necessiten aquest tipus de serveis.
Per al món rural això és molt important. El primer transport 100% elèctric del país, transport a demanda, serà la Vall d'en Bas. Ja no tant a la Vall d'en Bas, home, evidentment com a alcalde n'estic humilment orgullós, sinó perquè, en tot el respecte, no estic en un entorn urbà, estic en un entorn rural. I això per mi és molt significatiu.
El Clic.cat es va estrenar l'estiu del 2021. L'any passat va transportar 6.382 persones, transportant una mitjana de 24 persones al dia. Es calcula que durant aquest període s'han reduït un 69% les emissions en comparació amb una línia de bus regular. El 80% de les reserves s'han fet a través de l'aplicació Nemi.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Càritas Garrotxa atén prop de 3.000 persones durant el 2022. La majoria dels usuaris formen part de famílies amb dificultats per adaptar-se tant des d'un punt de vista social com econòmic. Per Càritas aquesta xifra és molt preocupant en una comarca com la Garrotxa. L'entitat continua buscant voluntaris pels seus programes de suport a col·lectius desfavorits, informa Pere Ubach.
Després de deixar el 2022 enrere, toca fer balanç. Aquest ha estat un any protagonitzat per la incertesa i l'augment de preus. I qui malauradament també ha tingut molt protagonisme ha estat Càritas Garrotxa, atenent a prop de 3.000 persones en 12 mesos. Primer, la crisi econòmica del 2008. Llavors, la sanitària del 2020. I l'any passat, la inflació impulsada per la guerra a Ucraïna. Són tres episodis que han minvat els recursos de nombroses famílies a la comarca. Des de Càritas Garrotxa han assistit aquest 2022 a prop de 3.000 persones que es troben en situacions de pobresa. El president de l'entitat, Carles Uller, reconeix que aquesta xifra els preocupa.
A vegades és la mateixa persona física que ve, o a vegades és ella en representació de la unitat familiar, que la qual cosa doncs, entenem que és un pack de necessitat, no és ella personalment, però quan diem 3.000 persones en una comarca com la nostra, tenint en compte que no tothom passa per Càritas, doncs és una dada una mica esgarrifosa que ens fa pensar.
El perfil majoritari dels usuaris de Càritas és el que es coneix com a persones multiproblemàtiques. Es tracta d'aquells casos en què hi ha més d'un membre dins d'una unitat familiar amb dificultats per adaptar-se social, cultural i econòmicament. En aquest grup, les dones són les més vulnerables.
El perfil és un perfil que és, diguéssim, de multiproblemàtica, diem, a vegades amb un adjectiu així una mica penós i trist. Persones que quan entres en un engranatge doncs, de mancança, doncs, vull dir, afecta totes les àrees i totes les situacions personals i familiars. Doncs, diríem que són persones que potser treballaven per dur la feina, persones que estaven en un treball molt precari, molt estantís, que de seguida doncs pot caure per qualsevol raó.
Aquest any també s'hi ha sumat un nou perfil entre els usuaris de Càritas, persones que, tot i tenir una feina, no arriben a final de mes. El costat bo de tot això és que quan la crisi més s'ha agreujat és quan la gent de la comarca s'ha sensibilitzat més i ha respost aportant el seu granet de sorra, fent aportacions econòmiques o oferint-se com a voluntaris. Des de Càritas organitzen diferents accions, començant pel Servei d'Atenció i Acollida, on es traça un pla de treball específic i integral. Tenen prop de 200 voluntaris, però a vegades els costa trobar algú amb la disponibilitat adequada.
Sempre hem fet una crida que necessitàvem un parell de persones per un voluntariat, justament per acompanyar, a cuidar, atendre infants que les seves mares doncs, segueixen un procés de formació dos dies a la setmana. Tenim molts voluntaris, però a vegades per coses puntuals costa trobar una persona concreta que pugui disposar d'aquell temps i tingui la voluntat de fer-ho.
Els responsables de Càritas estan satisfets per la bona sintonia existent amb les altres entitats socials de la comarca, ja que s'entén que tothom rema en la mateixa direcció.
L'Ajuntament d'Olot espera que els fons Next Generation ajudin a completar les obres a la residència de l'antic Hospital Sant Jaume. És un dels projectes per acabar durant aquest 2023, juntament amb altres propostes ambicioses, com la millora dels accessos al volcà Montsacopa. L'any passat es van concedir diferents ajudes per millorar infraestructures de la ciutat. L'última ha estat la subvenció per finançar els serveis adaptats de l'Estadi Municipal d'Olot. Ens porta tots els detalls en Guillem Guardiola.
Els fons europeus Next Generation han estat pels ajuntaments una de les millors ajudes per desenvolupar els seus projectes durant l'any 2022. Després de la crisi provocada per la pandèmia i els estralls de la invasió russa a Ucraïna, els consistoris es veien obligats a demanar ajuda per tirar endavant diferents iniciatives. La Garrotxa ha rebut subvencions de gairebé 3 milions d'euros, la meitat dels quals han anat a parar a Olot. Això ha permès tirar endavant projectes com la millora dels accessos al Montsacopa o la reforma de l'edifici del Parc Nou. De cara a la propera convocatòria, l'Ajuntament d'Olot espera aportacions que permetin dur a terme les obres a la residència de l'antic Hospital Sant Jaume. Des dels Next Generation Catalunya es van comprometre que durant aquest primer trimestre d'any resoldrien la petició. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Dos sol·licituds que vam presentar per completar les obres de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, vam demanar gairebé 2 milions d'euros, i una altra que vam demanar per climatitzar tot el que és la residència Montsacopa.
Una de les últimes ajudes econòmiques que ha obtingut l'Ajuntament d'Olot va destinada a pagar el lavabo adaptat a l'Estadi Municipal d'Olot. També fa pocs dies s'han concedit 30.000 euros per canviar l'ascensor de l'hospici, però no tot són bones notícies. S'han denegat les ajudes per dinamitzar el comerç local. Berga explica que ja hi han presentat recurs.
També n'hi ha alguna que ja ens ha arribat la denegació, però és una denegació provisional, és a dir, en concret n'hi havia una aquella de la dinamització comercial del centre de la ciutat, que hi vam incloure el projecte del carrer Hospici, de l'Antoni Llopis i tot d'actuacions a favor del comerç local. Aquesta ens va arribar denegada perquè no hi havia prou finançament, és a dir, no és perquè no complís els requisits i per tant aquesta vam poder presentar el recurs corresponent, doncs demanant que hi posin més recursos i per tant també estem a l'espera de que resolguin aquesta al·legació que encara podria resultar positiva.
Un dels projectes en marxa que ja compta amb subvencions dels fons Next Generation és el del bicicarril de les Tries. L'obra ha suposat una inversió de més de 200.000 euros que es pagaran en un 90% amb els fons europeus.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Jordi Cargol optarà al seu tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. L'actual alcalde del municipi ha confirmat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que té la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del mes de maig. Cargol explica que aquest projecte no es pot acabar aquí i que encara té coses per fer al poble.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Queden poc més de 5 mesos per les eleccions municipals i alguns partits ja van donant a conèixer el nom dels seus candidats. A Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol tornarà a ser el cap de llista de Junts i optarà al seu tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament. Fa uns mesos, Cargol explicava que ho estaven parlant amb el seu equip i finalment han pres la decisió de donar continuïtat al projecte iniciat fa 8 anys. Jordi Cargol diu que el més important és la il·lusió del seu equip més enllà de la seva figura com a cap de llista.
Que tinc molta il·lusió doncs, per seguir endavant aquest projecte. I si tot va bé, doncs tiraré endavant doncs, uns anys més, però no és tan important la meva figura, sinó és important el projecte, l'equip i sobretot la il·lusió que tenim doncs, de fer un millor poble, no? De fer, treballar per Sant Jaume de Llierca.
Durant aquest últim mandat de Jordi Cargol a l'alcaldia de Sant Jaume de Llierca, el poble ha viscut situacions límit, com la falta d'aigua durant els estius del 2021 i sobretot el del 2022, amb diverses restriccions. Per fer front a aquesta situació, Cargol ja va avançar fa uns dies que es construiria un pou nou. És un dels projectes importants que té l'equip de govern damunt la taula i que volen desenvolupar si revaliden la confiança dels veïns del poble.
Bé, nosaltres el que tenim clar és que aquest projecte doncs, no es pot acabar aquí. És un projecte doncs, que el vam iniciar ara ja fa 8 anys amb un equip doncs, de govern, amb uns regidors doncs, que han estat treballant i estan treballant molt per al nostre poble, per al nostre municipi. Ens han anat acompanyant doncs, nous regidors que s'han anat incorporant a l'equip de govern. I nosaltres tenim clar, o almenys jo tinc molt clar, que aquest projecte ha de continuar.
Jordi Cargol ja va repetir com a alcalde de Sant Jaume de Llierca l'any 2019. Aquell any va ser l'únic candidat al municipi amb Junts per Catalunya i va obtenir 356 vots amb un 83,37% de participació, 12 punts més que el 2015. Tornen les jornades de delegats amb prop de 200 representants al Casal Marià d'Olot i han participat des d'estudiants de primer d'ESO fins a alumnes d'estudis postobligatoris. La iniciativa s'ha reprès després de 2 anys amb nous tallers per potenciar els lideratges, el treball en equip i la gestió emocional.
Les jornades de delegats han tornat després de 2 anys amb 197 representants estudiantils de la ciutat al Casal Marià d'Olot, fins i tot també amb alumnes de Besalú. La matinal s'ha reprès amb nous tallers per potenciar els lideratges, el treball en equip, les capacitats personals, l'autoconeixement i també la gestió emocional. La diferència respecte a altres propostes similars és que aquesta és una iniciativa que sorgeix de la idea dels propis estudiants a través de la comissió d'alumnes. Albert Jou és delegat d'un itinerari de formació específica a l'escola Joan 23. En parla en Albert Jou, delegat d'un itinerari de formació específica a l'escola Joan 23, i Jordi Puig, tècnic de joventut.
Aquesta trobada de delegats va sortir perquè hi havia centres que no feien activitats conjuntament i entre tots els representants de cada centre vam decidir de fer conjuntament una trobada de tots ells i fer activitats per fer tallers.
A veure, no és fàcil ser delegat d'aula i és una responsabilitat, i llavors poder tenir eines com aquestes fan que després el seu dia a dia com a representants dels seus companys davant l'institut o fins i tot davant de la ciutat a través de la comissió d'alumnes doncs sigui molt més rica i més participativa.
El professor de Psicologia i Filosofia de l'Institut Montsecopa d'Olot, Rubén Molina, ha inaugurat la sessió amb una xerrada de caire motivador. La voluntat d'aquesta trobada és impulsar la formació dels joves estudiants garrotxins, aportant-los nous recursos i eines per poder desenvolupar millor la seva tasca com a representants de l'aula. Andrea Carbonell és delegada d'un itinerari de formació específica a l'escola Joan 23.
Jo crec que pot anar bé, no? Per, ja que són delegats i tenen una funció important a la classe, no? Doncs a buscar estratègies i coses per ser bon delegat.
La jornada de delegats a Olot va arrencar l'any 1999 a través de la Comissió d'Alumnes de Secundària del Consell Escolar Municipal i l'Ideal.
Abans dels esports, parlem de cultura perquè Marta Puig i Jaime Blanc protagonitzaran Cartes d'amor aquest dissabte a l'Orfeó Popular Olotí. Es tracta de la famosa obra de teatre del nord-americà Albert Ramsdale Gurney, escrita el 1988 i que s'ha representat en els millors teatres del món. Feia molts anys que la parella no es trobava cara a cara en un escenari.
L'Orfeó Popular Olotí estrena aquest cap de setmana l'obra de teatre Cartes d'amor amb els reconeguts professionals Marta Puig i Jaime Blanc, dos monstres de l'escena que des de fa uns anys estan instal·lats a Olot després d'haver fet carrera a tot el país. Cartes d'amor és la història d'una relació epistolar entre un home i una dona al llarg de prop de 50 anys. És gairebé tota una vida en què es confessen esperances, somnis, ambicions, decepcions, èxits i fracassos. En parla l'actriu Marta Puig.
Jo crec que Cartes d'amor, com que és una història que comença d'una parella molt jove, que són amics, comença quan ells tenen 7 anys i acaba ja molt grans. Doncs sí, en tota una vida hi ha de tot. I nosaltres també, en alguns moments, sí que t'hi sentes una mica reflectida, sí.
Els protagonistes de Cartes d'Amor asseguren que l'Orfeo és una sala molt adient per representar aquesta història perquè té un caràcter intimista. De fet, inicialment l'autor de l'obra va pensar el text com una novel·la. Ho explica l'actor Jaime Blanc.
La història de Cartes d'Amor és una història muy, muy curiosa porque Gurney, cuando la escribió, allá por el año 80 y finales de los 80, la presentó a una editorial para publicarla como novela. Y la editorial se la devolvió diciendo que era una pieza casi teatral, en el sentido peyorativo que pueda tener el teatro.
Albert Ramsdale Gurney va saber donar-li la volta i va reescriure-la com una peça teatral que va acabar sent finalista del Premi Pulitzer, un clàssic contemporani i l'èxit més gran de la seva carrera. L'estrena serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. També es representarà diumenge i durant el cap de setmana dels dies 28 i 29 de gener. Les entrades estan disponibles als canals de l'Orfeó.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva parlant de Carlos López, que agraeix a l'Olot la seva confiança després de la lesió. El nou fitxatge dels olotins arriba a la Garrotxa per afrontar una segona volta que es preveu més que complicada. López és un migcampista de caire defensiu amb experiència a la categoria. Aniol Puigvert.
El segon fitxatge de l'Olot del mercat d'hivern ja està a punt per fer-se notar. Es tracta del migcampista valencià Carlos López, que arriba al club després d'uns mesos sense tenir equip. El jugador de 27 anys ha passat per diverses lesions que l'han portat a no tenir la confiança i la continuïtat necessàries per seguir competint a la categoria. És per això que una part de la temporada anterior el futbolista ha estat entrenant en les sessions de l'Associació de Futbolistes Espanyols fins que l'Olot l'ha fitxat. López, amb una gran experiència a la categoria, ha disputat més d'un centenar de partits amb equips com l'Hospitalet, el Deportivo B, l'Ebre o l'Àguiles, entre d'altres, i ara assegura que té unes ganes immenses de tornar a jugar en competició oficial.
Sí, sí, la verdad que ya tengo muchas ganas ya de competir, porque al final, después de tanto tiempo, el gusanito este de entrar a competir, eso se echa mucho de menos.
L'entrenador Jonathan Risueño coneix de prop el nou fitxatge de l'Olot, ja que van coincidir quan el tècnic valencià entrenava a l'Hospitalet. La nova incorporació ja porta gairebé una setmana d'entrenaments amb els olotins i una convocatòria, tot i que no va tenir minuts, contra el Prat.
Nada, pues ahora que empieza la segunda vuelta, que es un reto por delante que tenemos y a intentar sacarlo, que al final es el objetivo que tenemos ahora marcado.
Carlos López arriba a l'Olot com a migcampista de caire defensiu, que pot complementar-se bé en aquest doble pivot tan utilitzat per Jonathan Risueño. López es defineix de la següent manera.
Considero un jugador bastante posicional y voy a intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo y en lo que me diga Jonathan, el míster, y ayudar lo máximo posible.
El de Carlos López és el segon fitxatge del mercat d'hivern després del de Lluís Espar. El migcampista valencià ja va estar convocat en l'últim partit contra el Prat i espera gaudir de minuts aquest diumenge contra l'Espanyol B a l'estadi.
Deixem de banda el futbol i ens posem als quecs per parlar del Club Natació Olot i Càritas Garrotxa, que uneixen forces per a la 25a mitja marató de la Garrotxa i la 8a cursa popular de 10 quilòmetres. Enguany, les proves adquireixen un caràcter solidari per primer cop i un euro de cada participant anirà destinat a erradicar la pobresa.
L'atletisme i la solidaritat s'agafen de la mà per la 27a mitja marató de la Garrotxa, Trofeu Memorial Josep Abolí i la 8a cursa popular de 10 quilòmetres. Les proves organitzades pel Club Natació Olot adquireixen enguany per primera vegada un caire solidari, ja que un euro de cada participant anirà destinat a Càritas Garrotxa. A més, tothom que ho desitgi podrà col·laborar encara que no corri, perquè amb el dorsal zero de les inscripcions es podrà ser solidari amb una aportació mínima d'un euro o superior. En parla Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot.
Per nosaltres, per la Junta del Club, és un primer pas. És un primer pas per poder anar col·laborant i obrint altres vies, les que creiem oportunes, les que ens suggeriu, perquè hem de tenir present que en el Club Natació Olot hi ha una població, hi ha un total de socis de més de 7.000 persones. Per tant, nosaltres creiem que és una de les entitats d'Olot, no d'Olot, sinó fins i tot de les comarques gironines, que més veu pot donar amb entitats d'aquest caire social.
El circuit transcorre per la part nord de la Vall d'en Bas i passarà per la Pinya i el Mallol, des d'on es podran gaudir de vistes a la muntanya de Santa Magdalena i del Puigcalm, Tot i que un dels atractius de la cursa no només és el paisatge, sinó el premi per participar. Els inscrits que acabin la seva cursa dins l'horari establert s'enduran un pernil en el cas de la mitja marató i una sortit d'embotits en el cas de la cursa popular. Carles Uller és el president de Càritas Garrotxa.
Ens sembla que és una oportunitat d'hora aquesta que ens heu brindat i d'entrades que no podíem no només aprofitar, sinó obrir els braços al màxim possible per acollir-ho. Posar en valor que darrere vostre hi haurà tota aquesta massa social que més conscientment, més inconscientment, potser al principi més inconscientment, però a la llarga també més conscientment, farà aquest gest de solidaritat, doncs convidat per la decisió que preneu com a club.
La prova arrencarà a les 10 del matí amb sortida i arribada a les instal·lacions del Club Natació Olot. Les inscripcions estan obertes fins al 9 de març al lloc web de Foto Instant.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada coneixerem la història de la dona més gran del món. I sí, és olotina i parlem de la Maria Branyes.
Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant.
I és que aquest dimarts va morir a França la fins ara dona de més edat, Lucille Randon, que tenia 118 anys. Maria Branyes segueix vivint a la residència del Tura d'Olot.
Que em quedi sense forces, que tot i així segueixi. Yeah.
Maria Branyes és la dona més gran del món. Aquest dimarts va morir la persona que fins ara ostentava aquesta longevitat, Lucille Randon, de 118 anys, i que d'aquí a pocs dies n'hauria fet 119. Branyes segueix vivint a la residència d'Altura de la capital garrotxina i, si continua bé de salut, el proper 4 de març farà 116 anys. La segueix de ben a prop la japonesa Fusa Tatsumi, que va néixer unes setmanes més tard. Actualment, Maria Branyes està entre les 30 persones que més anys ha fet de tot el planeta, sumant homes i dones, segons les dades. Tot i que fa un parell d'anys que la família prefereix que la Maria no sigui entrevistada, la darrera vegada que Olot Televisió va poder parlar amb ella, el 4 de març del 2020, demostrava tenir encara una gran memòria.
Hi ha hagut molts casaments dels fills i els naixements dels nens i moltes coses bones a la vida. Rumiar, pensar, resar i ja està. No crec que n'hi hagi cap. És la vida, que tens una bona naturalesa, que suporta tot, no has estat mai malalt. Això també és important.
Maria Branyes va néixer l'any 1907 a San Francisco i més tard va establir-se a diversos pobles i ciutats de Catalunya, entre les quals Olot. Branyes ha vist passar nombroses guerres i la recent pandèmia del coronavirus, que ella va passar i va superar. Des de la residència olotina, de moment, no s'han ofert declaracions, així com la pròpia família. Tot i així, asseguren que la Maria segueix vivint tranquil·la.
Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja. El que visc és el que dura, el que ens fa mal és...
Doncs a vegades diuen que la vida són 4 dies. En el cas de la Maria Branyes no és així. Avui hem conegut que la dona més gran del món és olotina i encara viu a Olot, i per molts anys més. Amb aquesta història i la Maria Branyes tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 18 de gener del 2023. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja. El que visc és el que dura, el que ens fa mal és el que ens cura.
tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.